El guitarrista i compositor Juan Morilla va faltar divendres passat, 19 d'abril, a Formentera, a l'edat de 72 anys. Nascut a Morón de la Frontera, Sevilla, era fill del guitarrista il·lustre Manolo Morilla. Va ser alumne del mestre Diego del Gastor abans de cursar estudis clàssics al Conservatori de Sevilla. Ja als anys 80, Morilla va compaginar la seva tasca pedagògica amb la composició i la interpretació. De fet, a les Pitiuses va impartir classes d'instrument de guitarra a l'Aliança Francesa i també en una acadèmia que va muntar a Vila. Va ser director de la companyia Antologia i va actuar en innombrables escenaris, tant a festivals com a actes oficials i culturals d'Eivissa i Formentera durant les darreres dècades. Segurament, si heu estat en l'òrbita dels moviments musicals de Formentera, us sonarà això que estem escoltant. ...2011... Juan Morilla va presentar juntament amb Roxana Mourinho aquest Guitarras Mediterrànies. I avui ens acompanya aquí a l'estudi de Ràdio Illa per recordar-lo, per homenatjar-lo, la seva companya, Roxana Mourinho, que considera a Juan Morillo com qui va ser el seu pare aquí a Formentera. Molt bon dia, Roxana.
Bon dia a tothom. Gràcies per convidar-me.
Com estàs?
Jo estic bé, estic emocionada, molt, molt emocionada, perquè Silla sempre em dona sorpreses i aquesta va ser molt gran, molt, molt gran, i he pogut despedir-me personalment amb el cor present del meu maestro i va ser una cosa molt, molt especial. Doncs estic molt, molt emocionada i a la vegada estic bé, estic tranquil·la. Jo vaig ser una companya d'art, una companya d'estudis, una companya de filosofia flamenca i ja està, i estic bé.
De fet, abans ho comentàvem fora d'antena, tu vius a Sevilla ara mateix i ets de casualitat aquests dies a Formentera, no?
És bé, més que casualitat és perquè aquest dijous tocaré en un concert d'una presentació d'un llibre d'una poetisa d'Eivissa aquí a sa biblioteca, i m'havia organitzat per vindre un poquet abans i fer les coses amb temps i tranquil·lament i tot això, i va ser una cosa molt, no sé, una casualitat d'aquestes de la vida, quan va passar tot. El maestro mor el divendres i jo he dit, igual estic allí, puc venir abans, a lo millor canvio el bitllet, i havia pensat de fer alguna cosa per poder estar aquí abans. Finalment me diuen, no, està tranquil·la, no cal i tal. I quan ja he vingut, quan tenia que vindre, i finalment se m'han obrit les portes del sanatori per poder anar a despedir-me com calia i res. I no és casualitat, diuen que les coses passen per algun motiu, i estic segura que per alguna raó era important que jo vingués a dir l'últim adeu al meu maestre i veure les seves manetes allí amb les ungles del guitarrista, que són dels guitarristes flamencs en particular, que són molt grosses, i jo estava allí flipant i dic, mare meva, quantes coses m'has ensenyat. És massa, no es pot explicar, perquè és com es feia en l'antic flamenc. Ara tu vas a Sevilla o vas on vulguis i pagues un curs, pagues un màster, professors de tots els nivells increïbles d'una cosa que dius, uau, és massa fort. Però el que m'ha ensenyat ell no es paga en ningú lloc. Per això que m'he sentit com la hereu, es diu?
Areva, sí.
Areva d'aquesta tradició i d'aquesta cosa que m'ha dat ell.
A què et refereixes, Roxana? Com era aprendre flamenco amb Juan Morilla?
Era com es feia en la quan ell era petit, i que encara es fa en alguns punts de la tradició d'Andalusia. I es feia anant a casa del maestro i posant de front d'ell, sense ni de lado ni no, de front i veure les seves mans escoltant el que feia i tu repetint sense més explicacions, ni on posar el dit, res. A solament veure i escoltar. I si tu tens l'oïda, que és el que necessitem els músics per tocar, i tens ganes d'aprendre, estàs allí i veus, i al màxim registraves un poc. No existien encara els mòbils. Doncs jo portava una registradora.
Una gravadora.
Sí, d'estes de cinta petita. I amb la registració i amb les ganes vas registrant el teu servei la música, i poquet a poquet el servei es va com ampliant aquesta forma d'aprendre i aconsegueixes d'aprendre coses molt llargues i la memòria s'estimula i fas classes amb la memòria, amb la vista i amb l'oïda i pues, sobretot amb el cor també, no? Perquè la música t'està impactant d'una manera emocional. I aquesta és la manera antiga de fer les classes de flamenc, que es diu que és una tradició oral i que és veritat, perquè el cantaor encara ho fa així, perquè el cante no es pot escriure en una partitura. En canvi, la guitarra ha avançat tantíssim que sí, que afortunadament es pot escriure i ara existeixen molt d'ajudes i programes i coses per poder passar a partitures tota la música, per exemple, de Paco de Lucía, amb partitura en solfeig i amb tablatura, etc. I si vols, un dia parlem de la guitarra flamenca un poquet més, perquè és un món molt especial.
Quan vas conèixer Juan Morilla?
Jo vaig conèixer ell el 2006.
Tu estaves de profe aquí a l'Escola de Música,
no,
això?
No, encara. Jo estava... Ah, no, sí, ja estava, sí, és veritat. Era el desembre del 2006 i jo ja estava a l'Escola de Música i ell tocava pel dia de la Constitució, sí. el 6 de desembre, a l'església d'aquí de Sant Francesc. I jo aquell dia vaig flipar i dic, però que fort i que guai.
Tu tocaves flamenco ja llavors o encara no? Havies fet guitarra clàssica i prou.
I he vist aquest home i he dit, que bé, i que bé toca flamenc i que guai. I me va dir un allí a la sala, a la fora, quan ha terminat, quan el concert finalitza, em diu, aquest home viu aquí. I jo, en sèrio? Ostres, pues jova. I me queda així com, ostres. Pues le voy a pedir clases. Y allí así fue y empecé poquet a poquet. Me ha dit que les clases, bueno, a ver... M'ha fet una entrevista perquè ell no era molt amic de fer classes privades.
S'ho va pensar molt, eh?
Sí, perquè, i t'explic, perquè una persona que ja té un nivell molt alt, que ha tocat tant i tal, quan ha de fer classes a una persona que comença, és molt complicat.
Un moment.
El nom coneixia.
Roxana, estem parlant d'una persona que ha completat tots els estudis professionals de música i que és professora de música de guitarra clàssica.
Sí,
o sigui, no comences.
Ell no lo sabia, per això m'ha fet la entrevista. Doncs quan ha fet la entrevista, prenguent un cafè, i ha vist que jo ja tenia aquestes aptituds teòricament en els meus dits, de la tècnica i tal, ha dit, bé, fem classe, clar que sí, comencem i a veure què passa.
Molt bé. I què?
I va passar de tot, però tot bo, perquè jo aprenia molt ràpid i molt bé, i perquè jo volia aprendre. Jo era com si tingués el deute amb la guitarra flamenca, perquè jo havia estudiat clàssic, perquè en els conservatoris estudia clàssic perquè no hi ha una oferta d'altres tipus de música. Tampoc hi ha jazz o tampoc hi ha flamenc.
Sí, sí.
Ara sí, poquet a poquet les coses canvien, afortunadament. Però en aquell moment jo estudiava clàssic, però la meva música preferida era el flamenc. Jo vaig veure al Paco de Lucía en directe en Santiago de Compostela. I a Manolo Sanlúcar en Vigo.
Ni més ni menys.
I era fan de Ketama i de Pata Negra i de Kiko Veneno i tota aquesta música que bevia del flamenc i que era música molt, molt divertida i molt tal. I quan me vaig donar compte, jo volia tocar el flamenc, però clar, No podia, encara que el sentia com algo propi, algo de la nostra cultura, no? I finalment, aquí a Formentera, una gallega coneix a un home de Morón de la Frontera i ens trobàvem un poquet.
L'any 2006 vau començar aquesta relació tan, tan fructífera. Com va anar això? O sigui, vau estar fent classes fins que vau publicar el disc que ara estem escoltant, Guitarres Mediterrànies,
Clar,
2011.
Primer any era de classes, jo no tenia encara molta idea del flamenc ni res, i quan ja vaig tindre un poquet de formació i tal, ell em va dir de fer una cosa junts aquí al cinema. Eren un festival benèfic a favor d'algo de l'equip de futbol, una cosa així, i tocaven una petita cosa junts, i he de dir que jo estava nerviosa, que jo estava que tenia por, perquè tocar amb ell i sobretot tocar en directe, tocar davant del públic, i per jo era com provar a fer una cosa que feia molt de temps que no feia amb la guitarra, perquè en el meu, diguem, el procés que jo he tingut com a estudiant de la guitarra, havia patit de miedo escénico, com es diu?
Sí, por escènica.
Por escènica, i saps, aquesta cosa, si no la treballa, si no, en fi, com tot, està ahí, i jo tenia un poc aquesta cosa de, tocar en públic, jo, maestro, però a mi no m'interessa, decía, jo estoy bien, jo toco en casa, jo estudio, i no, i ell, venga, poquet a poquet m'ha posat els granets, i jo, iba darrere, i he començat a tocar en públic amb ell.
Amb ell, eh?
Amb ell, i jo feia molt d'esforç, perquè clar, jo havia de treballar juntament la part emocional del post-escènic, de no passar res, de confia i tal, que va ser molt terapèutic, i a la vegada, poquet a poquet, aquesta por se n'anava i tocava més temps.
Com t'inoculava aquesta, diguem-ne, voluntat de tocar en públic, i a més atenent al fet que, a veure, clar, la Roxana ja havia fet els seus estudis professionals, vull dir, era una música ja consolidada, però tot i això no tocava en públic. O sigui, amb ella vas aprendre no només flamenco, sinó també a desenvolupar aquesta part del teu art i personalitat també. Com ho feia? Com t'impulsava?
No era una cosa directa, parlada directament. Jo crec que ell, com maestro que era, es donava compte de que jo era una persona molt sensible i molt tímida també. Doncs ell no podia obligar-me a fer les coses o parlar directament d'una cosa, perquè jo probablement hagués tancat més el meu cor o les meves intencions. Ell ho feia amb la seva actitud, i la seva actitud és com quan diuen als nens petits, per exemple, no? Un pedagog o un psicòleg que vol parlar en la família d'un nen petit. El nen petit no el pots parlar en segon que moment de la seva vida, de les coses d'una manera intel·lectual, perquè el nen no està preparat, no té el cervell preparat per entendre els adults. Doncs has de jugar, has de fer pintures, has de tal i qual, i el nen es pot tractar. En aquest cas, jo ja era una adulta. Però ell era molt, molt intel·ligent, era un home superintel·ligent, i crec que me va posar els caramelets, saps? Com diguen, sabia el moment per dir-me les coses, i sabia que jo no li podia dir de no, dir que no. En aquest cas del primer concert me va avisar en 3 o 4 mesos d'antelació, i clar, jo no podia dir no, si fos d'una setmana per l'altra.
No, mira, que no em va bé, que tinc un compromís, però clar, 4 mesos...
I era... Ell era com un pare, era un maestro que feia aquesta manera de cuidar a l'alumne, no? I ell sabia que que jo no podia dir de no. I ell estava tan content de poder tocar i fer les coses que fèiem junts, que eren tan pulides i tan xules, que havia que mostrar-les al públic. És com un deber que tenim els músics de fer la música, de no tenir-la tancada dins el cor. I jo, com m'he treballat tant aquesta part, aquesta ferida que tenia, ara estic super, super sensibilitzada per fer el contrari, que les persones, nins o adults, que tenen aquesta por, que sàpiguen que es pot treballar. Però, clar, amb un maestro com ell era fàcil. Si depèn del maestro que tinguis, que pot ser encara pitjor, perquè si t'obliguen... Hi ha nens que escapen i fugen.
Ell era molt, diguem-ne, dur, ferm... Com el definiries?
Mira, ell era un personatge doble. Ell era Géminis.
Sí.
Els Géminis tenen com dues cares. I era molt dur per algunes coses i era molt, molt, molt suau i molt amorós per altres. Tenia aquestes dues cares. Però jo he estat sempre, sempre, sempre la bona. I clar, per jo totes són bones paraules, era com una, no sé, com la seva nineta. Clar, altres persones habran dit, sí, però és que Morilla, tal, és que Morilla, no sé què. Perquè és verdad que tenia així una...
Sí.
Digo, però vamos a ver, a mi és que me tratava tan bien i con su familia siempre pa acá, pa allá me llevo.
Havies anat a Morón també amb ell?
M'ha portat de viatge amb ell i no una, ni dos, ni tres vegades més. Ell va fer un concert, vaig anar la primera vegada a veure el concert amb ell. I aquests viatges formaven part de la meva formació com a guitarrista flamenca. Mm. Perquè t'explic, la tradició oral del guitarrista flamenc i de la pedagogia de la guitarra flamenca implica que el professor i l'alumne fan... comencen una relació quasi de sang, com si fossin realment una família.
El que deies tu abans del teu
és que és
pare
així,
de Formentera,
és que
no?
És així, és que és impressionant i jo el tinc ara aquí en aquest dia, és el meu maestro de guitarra de Sevilla, Pedro Ramírez, té dos alumnes i els dos alumnes han parlat amb jo i em diuen el mateix i em diuen, és que Pedro és per a mi com un pare. Van fer classes amb ell des de que tenien 6 anys o 8 anys.
Uf.
I van a totes partes amb ell, ell està amb ells cuidant-los. És que és un amor, és que realment és un amor de i així s'aprèn i jo anava a Morón, pa aquí, pa allà. Y aprendía, claro, iba con él para las fiestas, con sus amigos. Era un máster.
Com entenia ell el flamenco? I perquè buscant per la Maroteca hem vist algunes declaracions en què era una mica, no sé com dir-te, com crítica al respecte del mestissatge i el flamenc adulterat.
Sí, aquesta part, jo, clar, jo no tenia ni idea, perquè, clar, jo estava aquí a Formentera i escoltava, i en algunes coses jo li escoltava. Però jo no podia donar-li la raó
o
llevar-li. Sí. Jo estava allí escoltant i em donava compte que creia, dic que és que aquestes coses tan extremistes per jo en tots els camps de la vida, en realitat no em ressonen. Jo pense que sempre hi ha un poquet de punts de conjunció, d'equilibri en les coses, i aquesta posició, aquest punt de posicionament tan radical de perquè és que el pal, el purisme... Jo estava allí escoltant, i ara que vinc de Sevilla, de viure el flamenc amb com es viu realment a dia d'avui, m'he donat compte que ell pertany al aquestes persones puristes que volen el flamenc, l'antic flamenc, com era, sense canviar res. I són així, són puristes i ja està. Entonces, claro, digo, hombre, yo no me veo así porque yo vengo de otro... Yo soy más abierta, yo qué sé.
Parlant d'antic flamenc, no? El fet que una dona volgués ser guitarrista, això... Què?
Aquesta cosa, ell mai m'ha dit res i al contrari, quan més avançaven de tocar, em deia, mira que toques bien, jolín, mira que hay hombres. que lo hacen, uf, que no tiene, vamos, que me daba siempre como ánimos, como diciendo que nadie, ningún mai diga que no puc tocar per ser dona. Però, ves, en aquesta cosa ell era obert, perquè ella havia viscut a Eivissa, a Formentera, i aquí aquestes coses de homo, dona, machisme, no sé, jo penso que ja es veuen dins el flamenc, dic, molt d'una altra manera. En canvi, a Sevilla està encara la...
Encara avui en dia, eh?
Encara, i per sort, a poc canvien les coses, però clar, és complicat, perquè aquesta cosa que vos explicava de la relació parental, quasi parental, dins l'aprenentatge del maestro i l'alumne, si s'ha de donar amb una dona, és més complicat, perquè passa que la gent és difícil, perquè hi ha una societat que està tan marcada al sud de l'Espanya. Allí és molt, molt intensa aquesta cosa.
Pareix que hagis de ser l'amant del mestre.
Clar, exacte. I és que és una cosa que quan la nina, imagina't, arriba a tenir 11, 12, 13 anys, que comença l'adolescència, i el maestro està amb ella, clar, i la gent podia, és que, claro, perquè, clar... En canvi, entre un maestro mascle i un nin, normalment no es pensa malament. En canvi, a la dona i l'home sempre està aquesta cosa de què passarà. Però bueno, somos latinos, somos un pueblo, en fi, de sangre caliente i esas coses, poquet a poquet, igual canvien amb el temps, però ja et dic, a mi... mai m'ha passat res i els meus maestros m'han vist tocar, m'han acceptat i mai he tingut una experiència difícil en aquest tema.
Escolta'm, ja per anar acabant, Roxana, els últims anys en Juan estava malalt, bé, havia d'estar doncs, sempre doncs, atent a una màquina que l'ajudava a respirar. Com vas portar tu aquesta situació i ell com el veies?
Mira, l'última vegada que el vaig veure, ell estava malíssim, poveret. Jo havia anat a Correus a fer una cosa i quan estava per finalitzar i ja anava fora, ell entrava a Correus i ens van trobar allí. Ai, maestro, com està? I poveret, no podia respirar, estava un poquet ahí, però estava content de veure'm. I em van parlar un poquet de Sevilla i tal i qual, i comença a un cert punt de la conversació, comença a criticar, perquè ja era així. I és que fulanito, perquè menganito, ese solo sabe mover el pelo, no sé què. Parlaven de los bailadores.
Sí,
és que el bailador, no sé què. I jo he pensat, és increïble, o sea, és que muere con las botas puestas. O sea, incluso... És tan malalt, ell era ell sempre, ha estat sempre autèntic fins a l'últim moment. Ell era Juan Morilla, i és que això és el que jo em porto dins, i encara malalt estava així, i ho varen recordar amb els seus amics de Morón, que estan a Sevilla. El dissabte han fet un petit dinar i varen brindar per ell, recordant aquestes coses d'ell, perquè ell era molt especial, era Juan Morilla.
Que ens va deixar el passat divendres als 62 anys, però ens acompanyarà sempre, per exemple, amb aquestes guitarres mediterrànies que van registrar l'any 2011, juntament amb la que avui ens ha acompanyat per recordar-lo, homenatjar-lo, la seva alumna, na Roxana Mourinho. Moltes gràcies, Roxana.
A vosaltres, gràcies.